Escoltes A mig matí.
Engeguem Tecnologia al dia, Raül, benvingut.
Hola, bon dia.
Com estem?
Bé, sí. Bé, sí.
Molt bé, molt bé. I tecnològicament parlant, com estem?
Bé, moltes novetats, algunes novetats, sí, sí.
Mira, interessant.
Sí, sí. Començarem parlant, Sònia, d'una espècie d'aplicació, per dir-ho d'alguna manera. És un sistema d'intel·ligència artificial, val? Del qual ja vam parlar fa un any aproximadament, val? I que, doncs, es deia, aquella primera aplicació es deia DALL-E, val? DALL-E, no? És una intel·ligència artificial capaç de generar imatges de qualsevol text que puguem escriure, no? Això és la primera aplicació, diguem, que es va crear, aquesta intel·ligència artificial, que tu li escrivies una paraula, sí, i ell et creava una imatge sobre això, no?
Molt bé.
Molt bé, doncs ara hi ha una nova versió d'aquest sistema, es diu DALL-E 2, i ja és oficial, i doncs bé, ja s'han publicat també les millores amb la seva anterior versió. Diu que DALL-E 2 s'està provant en un entorn privat de desenvolupament, pel que encara doncs no podem demanar-li que dibuixi el que vulguem, però des de OpenAI, que doncs des de l'empresa aquesta, han compartit múltiples imatges sobre el seu funcionament i els resultats són espectaculars. Diu que DALL-E 2 és la revisió del model de la intel·ligència artificial que vam veure l'any passat. OpenAI el defineix com un nou sistema d'intel·ligència artificial que pot crear imatges i art realistes a partir d'una descripció en llenguatge natural. Diu que està encara en fase tancada de proves, però que hi ha nombrosos exemples sobre el seu funcionament. Diu que, de la mateixa manera que el model anterior, aquesta intel·ligència artificial aprofita el potencial GPT-3 que per generar els seus dissenys mitjançant un complex sistema en el que primer se genera una imatge donada una llegenda de text i posteriorment es genera una segona imatge condicionada a la primera. Doncs així, doncs, li podrem dir en aquesta aplicació, quan estigui ja finalitzada, no? Inclús, diu, si existeix a la teva ment, ho podrà dibuixar, aquesta aplicació.
Toma ja.
Per tant, doncs, li podrem dir, dibuixa això, no? O fes-me això. I generarà, doncs, una imatge del que tu li demanis, directament.
Increïble.
Sí, sí, però sense ni... Clar, després suposo que hauràs d'acabar de perfilar, no sé exactament, perquè això,
sí,
com
clar,
diem, està en fase de proves. Però tu li podràs dir que creï qualsevol tipus d'imatge i te la crearà del res. És que em sembla sorprenent com... No sé exactament d'on traurà aquestes imatges, no? Si la generarà de zero, si les crearà aquesta aplicació, però la veritat és que, segons diuen, les crea ella mateixa, el DALL-E 2, i que doncs, només parlant-li ja podrà generar la imatge que desitgem. Em sembla, la veritat, sorprenent i bé, veurem si ens arriba algun dia o si només es quedarà per alguns pocs afortunats, però la veritat és que déu-n'hi-do, com avança la tecnologia en alguns
camps. Fa por, fa por.
Sí, sí, sí.
Fa por.
També hem de comentar que Amazon, que doncs ja el 2013 va anunciar que portaria, que desenvoluparia i que volia doncs portar a terme alguns lliuraments de paqueteries, no?, amb drons, no? Va dir que ho voldria fer en els pròxims 5 anys, això el 2013, i diu que, doncs bé, pràcticament una dècada més tard, aquests vols gairebé són anecdòtics o estan en fase de proves i no sembla que els podem veure en els pròxims anys.
No.
Diu que Amazon porta invertits més de 2.000 milions de dòlars en el seu programa que es diu Prime Air, no pot ser d'altra manera aquest Prime, i bé, el que és la seva divisió dedicada, no?, al repartiment de mercaderies amb drons. Després de 10 anys de proves, la seva utilitat d'aquesta tecnologia segueix doncs, tenint alguns problemes evidents de seguretat. I bé,
en sèrio?
Sí, sí. A més, a la revista Bloomberg assegura que documents interns de la companyia mostren com els directius i responsables del projecte estan perdent la paciència, a més. O sigui que, bé, no sé, òbviament és que, a veure, ja tret de que sigui una cosa molt funcional, no?, que puguis portar un dron d'un lloc a un altre, ja traient totes les complicacions que hi pot haver, no?, doncs que si és un pis, si és una casa, si és... Clar, han de ser entregues, lliuraments molt puntuals i de paquets amb un volum molt, molt concret, no? Però a part d'això...
Sí, clar, un moble no te'l portaran.
Clar, òbviament, han de ser lliuraments... Segurament que estiguin no massa lluny del punt inicial no, del magatzem Amazon. I després també, clar, deixa el paquet on el deixa. Suposo que has estat tu a casa per agafar-lo.
Sí, clar, si no aquest el tira per al terrat.
Clar, sí que és veritat que als Estats Units es veu molt, s'han vist molts vídeos per internet, no?, que deixen els paquets a la porta.
Sí.
Et deixen els paquets a la porta.
Però això és un risc.
Clar,
molt
és que
gran.
Depèn del que... Jo imagino que allà deuen tenir alguna espècie de casella que pots marcar si m'ho poden deixar, si no hi soc o no, no? Perquè, clar, si depèn del valor que tingui aquell paquet, si et vola, clar, és que... No ho sé, jo...
Sí, no, és...
Sí, no sé, en fi. Bé, doncs aquest servei amb drons que diu que, doncs, també, que no són els únics Amazon que ho està provant, perquè doncs, també Walmart i UPS doncs, que també ho estaven provant, però en tots els casos els drons tenen característiques similars, amb capacitat per portar càrregues d'uns 2 quilos de pes i volar al voltant d'uns 100 quilòmetres per hora. O sigui que van bastant ràpid, eh?
Sí.
I bé, doncs, com afirmen, no? Doncs el problema és la seguretat. Bloomberg recull que la major part dels problemes dels que s'està enfrontant Amazon estan relacionats amb el perill que representa fer volar drons per sobre de qui rebran els paquets. Les hèlices poden provocar importants talls i un xoc contra el terra pot derivar en un incendi, tal com ja li ha passat a aquesta companyia. Així que bé, veurem si ho aconsegueixen solucionar. De moment és un projecte del 2013 que havia d'estar implementat en 5 anys i en portem pràcticament 10 i segueix sense avançar.
Jo ho veig complicat.
Jo també. Amb algun lliurament molt concret, potser entre empreses, potser, o sigui, d'Amazon a una empresa, però clar, amb aquests tan petits de 2 quilos, jo no ho acabo de veure, la veritat.
Jo tampoc ho veig. No.
Parlem ara d'una altra gran empresa, com és, en aquest cas, Google, i és que diu que ajudarà aquesta empresa a trobar problemes al cor. Diu que,
Bé, sí,
el 2020 els dispositius Fitbit, val, que són aquestes pulseres, no?, que molta gent té ja, doncs bé, es van actualitzar, no?, i permeten fer electrocardiogrames, diu. Però aquesta funció requereix fer un test de forma manual per el cas de les arrítmies, per detectar no? arrítmies en el cor. És complicat detectar-ho amb una possible irregularitat, ja que els episodis poden ser esporàdics, no? I bé, doncs, aquí és on entra la monitorització passiva. Diu, els problemes de fibrilació auricular afecten a 33,5 milions de persones en tot el món i qui es veuen afectats tenen una major probabilitat de patir un infart. I Google explica que el seu algoritme, que va funcionar amb un 98% de precisió en les proves que van realitzar durant 5 mesos en més de 450.000 participants, i l'algoritme les pulseres pot detectar casos d'arrítmia i el 98% eren correctes. Així, com després van confirmar, utilitzant una altra instrumentació més avançada. Així, doncs, Fitbit, que expandirà aquesta funció de detecció d'arrítmies en un ampli rang de dispositius, començant pels Estats Units, i la detecció no suposa una prova mèdica, però sí que pot servir com a ajuda perquè s'acudeixi al metge, no?, i es realitzin proves més profundes. Per tant, a mi em sembla una...
Sí, és un avenç bo,
és,
no?
És un molt bon avenç. Sobretot, quan són avenços en dispositius que utilitzem per al nostre dia a dia, que implementen en el nostre dia a dia, són, crec que, els més útils, no? Perquè, ostres, una pulsera d'aquestes Fitbit, a veure, no val 5 euros, però tampoc és molt cara, no? La pot comprar qualsevol persona, no?
Sí.
I al final, tenir-la i que et pugui avisar, escolta'm, potser hauries d'anar al metge perquè... es detecta algunes funcions que no són normals, no? Doncs vas al metge, et fan unes proves, que està tot bé, perfecte, que no, doncs mira, això que ha servit la pulsera, no?
Sí,
així
sí.
Que, bé, esperem doncs, que s'implementi aviat i bé, doncs veurem com va. Es veu que ara amb aquesta funció les pulseres de Google doncs s'uneixen també les d'Apple. Diu que l'Apple Watch permet també descobrir anomalies en el cor. La tècnica de Google és equivalent a la d'Apple i que de fet manté un nivell de precisió bastant similar. Per tant,
molt
doncs,
bé.
Això sí, les de Google són bastant més econòmiques.
Bastant.
Bastant més que no un Apple Watch.
Segur.
I bé, des que va començar aquesta guerra, Sònia, entre bé, aquesta invasió de Rússia a Ucraïna, no? Doncs que bé, estem llançant, o cada setmana sorgeix alguna notícia al respecte també en la tecnologia i no aprofundim massa, però també sobre aquesta guerra, no? En la tecnologia en aquesta guerra. I bé, doncs es veu que els soldats ucranians ucraïnesos també tenen que estar pendents de la ciberseguretat. Diu que se sol pensar, no?, que la ciberguerra afecta a grans servidors, no?, que hi ha ciberguerra, és evident, no?, que tothom ho sap, no?, i que doncs s'ataquen entre ells, entre grans servidors, i que són les grans empreses les afectades, no? Però a Ucraïna estem veient atacs precisos dirigits a soldats de peu. Diu que el grup Ghostwriter està alineat amb el govern bielorrus i que s'ha fet amb les comptes de diversos militars amb la finalitat de publicar vídeos falsos i expandre i difondre fake news, no?, sobre la rendició d'aquests soldats. Així que diu que en un informe trimestral sobre les amenaces de seguretat, Facebook ha alertat de diversos casos de detectats on les comptes d'alguns soldats ucraïnesos haurien estat hackejades, no? Han sigut piratejades per algun grup de ciberdelinqüents prorrus. I amb això, doncs, el que volen fer és això, no? Doncs fer fake news, dir que tenen aquests soldats o el que siguin i intentar al final treure informació i enganyar també la gent, no?, que és el que s'està fent també a les xarxes, emportar-se la gent cap a un costat o cap a l'altre, no?, fer-se els més... guanyar-se l'opinió pública o no,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Així que, doncs bé, també hi ha aquesta part de la guerra, d'aquesta part de la ciberguerra, en aquest cas, amb els soldats ucraïnesos, que han d'estar molt atents. Sobretot diu que són tàctiques de phishing, que, com recordem, doncs és enviar correus, que si l'obres és quan t'agafen les teves dades. I el motiu, doncs, és això, no?, expandre la desinformació i aprofitant aquestes comptes per publicar vídeos falsos i desanimar la moral de les tropes de soldats.
Que tela, eh?
Sí, sí.
Ja se sap que una guerra sempre és bruta, eh?
Sempre és bruta i la tecnologia, malauradament, també s'utilitza els seus avenços per...
No, i normalment els avenços de la tecnologia són gràcies...
Sí, això és cert.
Està molt mal... Sona molt malament, però són gràcies a les guerres.
Això és cert, sí, sí. És quan s'investiga més i quan s'hi posen més milions aquí. Sí, 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 sí. I bé, hem de parlar també de la Unió Europea i és que es prepara per utilitzar el reconeixement facial a gran escala. L'actual base de dades que ara utilitza la policia i que conté doncs, les empremtes dactilars i l'ADN té previst incorporar milions de rostres de ciutadans europeus. Un gran conjunt de dades per perseguir criminals que busca doncs, renovar-se afegint una dada encara més compromesa, les nostres cares. Clar.
Ja el que faltava.
Sí, sí, sí. Diu que aquesta iniciativa va ser anunciada per la Comissió Europea a finals de l'any, sota el sobrenom de PRUM2. El pla és modernitzar el sistema policial dels diferents països membres que ja col·laboren des de fa temps en la informació que comparteixen per perseguir criminals. I segons descriu una revista Wired, diversos països han sol·licitat afegir el reconeixement facial a aquests sistemes per suposadament millorar la detecció de criminals. Aquí tornem al debat etern
sí,
de
sí.
Fins a on arriben la nostra privadesa, no? I fins a on s'ha d'arribar per detindre els delinqüents, no? És complicat, no? Jo crec que és impossible arribar a un consens, no?
Global. No és possible.
Però clar, tornem a lo de sempre. Si s'utilitza amb bona finalitat, molt bé... Però
clar, normalment...
Ja, sempre acaba passant que s'ha filtrat les dades de no sé quanta gent, les cares, ara...
Accidents que passen.
Sí, sí, ara, ara tindran la teva cara no sé quines empreses... Bé, ja sabem com funciona això. Però bé, és que el curiós és que el passat mes d'octubre el Parlament Europeu va demanar que es prohibís el reconeixement facial en espais públics. Fins ara la posició de la Unió Europea havia estat bastant contrària a l'utilització massiva d'aquesta tecnologia. Però una cosa és la seva autorització per part de les empreses i una altra cosa és l'ús per les forces de la llei, això és cert, eh?
Mm-hmm.
Amb la nova proposta no queda clar si la Unió Europea sigui tan contrària amb aquest ús, amb aquesta utilització, sempre sota un precepte bastant clar, però el problema d'aquesta tecnologia deriva al seu potencial, com dèiem, de mal ús. Per tant, caldrà estar atent, però que sapigueu que podrien I bé, és molt probable que acabi la nostra cara, la nostra foto...
La nostra careta.
Sí, als servidors de la Unió Europea. I bé, doncs, jo crec que quan d'aquí poquet, ja no dic anys, sinó d'aquí... Potser sí anys, però pocs anys, quan viatgem, és probable que aquells controls duaners, no? Mm-hmm. Que arribes a un lloc... per què entra en aquest país, no sé què? Vegem sí. La nostra cara a la pantalla del funcionari que ens està rebent. O sigui que ja veuràs que no crec que trigui massa això, eh? Mm. Serà una mica impressió, eh?
Sí.
Però tallar?
Sí. Almenys que et deixin escollir la imatge.
Sí, sí, sí. Clar, imagino que no? Serà la del DNI, no? Suposo que és aquella, no? Sí. Que a més l'agafen d'un... Això s'ha de canviar.
Això és horrorós.
Això s'hauria de canviar, és a dir, allò que hagis d'anar a un lloc, que et facin la foto amb tota la pressió de que tampoc li pots estar dient al senyor,
sí,
no, repeteixi.
Sí, sí.
I després que t'agafin la foto aquella tan petita, la facin gran, jo crec que això, no? Te la podien fer allà mateix, el DNI.
Sí, no? Farem una plataforma per queixar-nos sobre això.
Podíem posar allà la càmera i...
Sí, pam, exacte, i total, et cobren igual, no?
Clar, és que al final has d'anar a fer-te la foto, revelar, no sé, jo crec que aquí és una mica... De fet...
Fes la foto al bar del costat.
Sí, sí, exacte. És que aquí a Tarragona tenim el bar. Aquell bar em sembla al·lucinant, eh?
Hombre.
Aquella sembla una miqueta...
Tant et fa un cafè com et fa la foto.
Sí, sí. De fet, vaig anar fa poc. I vaig fer això, eh? Dic una foto i un tallat.
Clar,
sí, 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 tal qual va ser així, eh? O sigui que...
És així, és així.
És brutal aquest, sí, sí. I bé, doncs, parlarem també d'una... Doncs, una espècie de fusió. Parlem d'Epic Games, que bé, doncs, sembla que va molt seriosament cap al metavers, també. El desenvolupador de Fortnite, que és un joc que tothom coneix, no? I és el motor també Unreal Engine, que és el que s'utilitza per crear molts videojocs, ha anunciat una inversió de 2.000 milions de dòlars per construir la seva visió del metavers, una gegant inversió que arribarà financiada per dos potents empreses, Sony i Kirby, que són els fundadors del grup Lego. Val? O sigui que déu-n'hi-do aquesta fusió entre aquestes tres empreses. Sí. Tant Sony com Lego són dues companyies que ja s'havien aproximat a Epic Games per explorar el metavers, però amb el nou anunci confirmen al salt aquesta nova tendència que està en boca de quasi tota la indústria. Cada una de les dues companyies proporcionarà 1.000 milions de dòlars en aquesta nova ronda de financiació. Per al CEO de Sony, aquesta inversió suposa potenciar el motor Unreal Engine, que aquest és un... És un sistema amb el que es creen tots els videojocs, eh? Mm. És el motor d'Epic Games i que ajuda a accelerar noves experiències digitals en esports i en les nostres iniciatives de producció virtual, va dir. I bé, doncs, clar, què és el que passa aquí? Paper de Lego, val? Que és l'altra que inverteix. Fa uns dies va anunciar la creació d'un metavers per a nens i famílies. Val? Que aquí és on volia entrar jo, val?
Carai.
Clar. Diu que no costa imaginar una espècie de Minecraft o Roblox, val? Minecraft és aquest videojoc que es veu que són com a blocs de construcció, tot és quadrat, no?
Sí.
Doncs diu que seria per aquí una cosa semblant a això, però basat en l'univers de Lego, on els usuaris podrien construir i crear un Lego al temps que des de les dues companyies asseguren que es mantindrà tant la privacitat dels nens, el control parental, així com es prioritzarà la salut dels nens en tot moment. Tenint això en compte, no s'espera que, per exemple, que en aquest metavers de Lego s'incloguin opcions com els NFTs, no? Però, en tot cas, el perill sempre de crear videojocs per nens... Sí. Jo, és a dir, aquí hi ha dues vessants. Una, videojocs per nens, sempre que s'utilitzi de manera proporcionada en el temps i sota supervisió dels pares, jo la defenc 100%, eh? De veritat, o sigui... videojocs orientats a nens i que a més hi ha molts que els fan reaccionar i que els fan pensar, o sigui que estan bé. Ara, sempre limitant el seu ús en el temps i sota control parental. Aquí, el metavers que està creat per ficar-te en un món virtual en el que et perdis allà pràcticament, el que facis vida allà dintre. Fer això per nens, per molt que sigui Lego o el que tu vulguis, eh?
Sí, sí, sí.
Una mica perillós. Ha d'arribar, està clar, eh? Perquè al final si crees un metavers per adults, crearan un metavers per nens. Això està claríssim, ha d'arribar. Però esperem que ho facin una mica amb cap i amb seny, eh?
Ja veurem, eh?
Que això ja veurem, sí, sí, sí.
Ja veurem.
I I res, Sònia, acabem parlant de bitcoins, com saps,
sí,
que,
home, i tant.
Saps que t'agrada molt això. Sí, sí. I bé, doncs, només destacar que Alemanya ha tancat, ha anunciat el tancament del que es creu que era el mercat il·legal més gran de la Darknet, val? De la web fosca.
Sí, Darknet.
Val? Diu que es tracta de Hydra Market, és que té un altre nom, però és que ara només em surt en anglès. Es tracta de Hydra Market, és una plataforma d'idioma rus del que es podia accedir únicament a través de la red Tor i que estava enfocada en la compra-venda de substàncies il·legals i del rentat de diners, de fer diners, de blanquejar diners, vaja. Els investigadors estimen que movia uns 17 milions de clients i més de 1.000 milions d'euros anuals i ha incautat la policia alemanya 25 milions de dòlars en bitcoins.
Molt bé,
així que,
no?
Déu-n'hi-do, eh?
Sí, sí.
La caixa que ha fet la policia alemanya. I bé, doncs, res, doncs, destacar que el bitcoin ara mateix està en 36.823. Fixa't, ha baixat de la passada setmana. Estaven als 42.000,
ha baixat,
no?
Bastant, eh?
Ha baixat 6.000 des de la passada setmana.
No sé com interpretar-ho, això.
Clar, és que havia pujat. Portava d'un parell de setmanes que estaven als 40.000, però havia pujat als 38. Ara estan als 36. Bé, així segueix aquest mercat amb el bitcoin.
Ha de pujar més.
Sí, sí, sí.
Ha de pujar.
Sí, sí.
Molt bé, Raül, doncs, moltes gràcies.
Vinga, bon dia.